Batalles que no s'acaben. L'heroïna la tenim lligada a altres èpoques, sobretot als 80, quan va fer Estralls. La imatge que ens ve sobretot al cap és la d'un home. A la memòria, les dones, a l'heroïna, gairebé no hi són. Com a màxim, hi apareixen quan es parla de llegendes de la música. Billie Holiday, Amy Winehouse, Janis Joplin, sempre amb una mena d'aura de misticisme i amb un punt de romantització. Però, en general, les consumidores d'heroïna no apareixen a la foto i se les estigmatitza. Avui coneixerem la història de la Núria, que després de 17 anys de consum se'n va sortir.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Aquesta cançó de Lana del Rey, que es diu justament Heroin, remet a aquest univers on la droga s'utilitza per evadir-se del patiment. Són moltes dones que s'hi acosten a partir de la depressió o del dolor. És una de les maneres que tenen d'acostar-se a aquesta droga tan potent com és l'heroïna. Avui viatjarem per l'univers de la Núria, el que la va portar al consum i com se'n va sortir. Ganes de compartir el seu testimoni amb vosaltres. Benvinguts, benvingudes a les dones i els dies. Tenim dades. Les dones representen un terç dels drogodependents i només entre un 5 i un 10% dels pacients que s'apunten a programes per desintoxicar-se són dones. Per això avui tenim ganes de conèixer la història de la Núria, que va ser consumidora d'heroïna durant 17 anys. Fa temps, fa anys, de fet, que s'ha rehabilitat després de diversos tractaments i avui ja està totalment recuperada. Núria, benvinguda, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Gràcies per venir i gràcies per la generositat d'explicar això. De fet, nosaltres avui, hi hauran notat els oients, que t'hem modificat la veu, perquè, tot i que fa 15 anys, pràcticament, que tu estàs rehabilitada, no has volgut venir a parlar amb la teva veu ni amb el teu nom propi, perquè, justament, encara creus que et marcarien i que no entendrien molta de la gent que t'envolta, la teva feina, etc., no entendrien aquest pas.
Exacte. Sí, a més, ara tinc un càrrec i no estaria... No.
Escolta, per què creus que és important explicar la teva història?
Bueno, és important perquè, sobretot, es pot sortir. És difícil, sempre està la família, no?, qui t'ajuda incondicionalment, però quan no tens la família, penses que, bueno... Després de molts intents i de tractaments ambulatoris i penses que, bueno, doncs que no pots, i sí que es pot.
Tu creus per això que les dones, com dèiem al principi, que consumeixen drogues, siguis quines siguin, estan molt estigmatitzades o fins i tot invisibilitzades? És a dir, que no entren en el relat de la droga? Com ho veus?
Bueno, que sempre hi ha un comentari que és que diuen que quan una dona s'enganxa és més difícil de sortir, no? Com que l'agafen amb més força, la que beu o la que pren alcohol, la que n'hi ha... Doncs que és molt més difícil, no sé per què.
Qui ho diu, això?
Bueno, en general, no? Sobretot la gent que consumeix. Que
hi ha aquest prejudici,
sí,
podríem dir.
Sí, costa més de sortir. Uh-huh. Jo sempre l'he sentit, això.
Ens acompanya, de fet, està aquí en silenci, però ens acompanya la doctora Francina Fonseca, que és el cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital del Mar. Benvinguda, com estàs?
Hola, gràcies, molt bé. Gràcies per convidar-me.
Dèiem això al principi, que dins de l'imaginari col·lectiu la persona consumidora d'heroïna continua sent aquest home jove, també d'ambients marginals, etc. Tenim tota aquesta memòria dels anys 80. En el cas d'ella, ara en parlarem, en el cas de la Núria va ser diferent, ha sigut posteriorment. Per tant, no estem donant visibilitat a les dones, sembla que no existeixin, i són.
Exacte, ens arriben poc. Sí que és cert que costa que arribin a tractament per tot el que dèiem, no? Per aquesta incompatibilitat, no? De la imatge que tenim de persona consumidora que no encaixa amb el rol que teòricament tenim les dones a la societat, de cuidadores, de portar la família, la por, la vergonya... Tot això fa que sigui més difícil que arribin.
Vol dir que d'alguna manera estan molts anys fingint o dissimulant o viuen aquesta, podríem dir, doble o triple vida per poder tirar endavant?
Probablement sí. Ja sigui o perquè hi ha parelles consumidores a les quals estan molt, molt vinculades i molt dependents, que... No? També els dificulta sortir-ne o fan una trajectòria moltes vegades paral·lela i fins que no hi ha una separació d'alguna manera d'aquesta parella consumidora no arriben, o bé per això, perquè queden amagades, perquè van més o menys funcionant, perquè no hi ha ningú tampoc que les ajudi, no? Aquest comentari que ha fet la Núria de la família que t'acompanyi, això a vegades no hi és i això encara és una limitació. Això ens trobem més amb dones que amb homes.
Clar, és una manera d'entrar, per exemple, les parelles, en molts casos?
En alguns casos, sí. Parelles consumidores que animen o que ajuden o que provoquen o que fan que estiguin... o obliguen en alguns casos, no? No hi ha un patró comú per tothom, però sí que trobem bastant aquestes parelles que fins i tot això obliguen fins i tot a utilitzar la mateixa xeringa, amb la qual cosa doncs, hi ha més transmissió de malalties infeccioses entre aquestes dones, no? I que no són tractades o que també costa que les tractin.
Tot i així hem de trencar una mica l'estigma, perquè no tots els casos són iguals, no. I fins i tot hi ha gent amb cert poder econòmic, sí. És a dir, que ens sembla estrany que estiguin enganxades a l'heroïna, però que això succeeix. És a dir, que no hem d'imaginar sempre que és una qüestió marginal.
Exacte, els prejudicis van en totes dues direccions. I nosaltres, quan som professionals de la salut, sí que hem de preguntar sempre. I no pensant que perquè té un aspecte o té un nivell socioeconòmic determinat aquella persona serà o no serà consumidora. Ens trobem amb sorpreses, la veritat.
Uh-huh. Quin perfil diries? Això es fa molt difícil de preguntar perquè és molt... Però hi ha algun perfil, o si no perfil, que no m'agrada dir-ho així, algunes característiques de les dones que consumeixen heroïna a dia d'avui?
Ara mateix jo no trobaria un perfil comú, però també el dolor i la depressió és un perfil molt habitual amb el consum d'opioides.
Clar, fixem-nos que tots cap de servei de psiquiatria de l'Hospital del Mar, el tema de la salut mental està aquí, és molt important.
És essencial tenir-lo en compte perquè gairebé el 50% de les persones que tenen consum de substàncies tenen un altre problema de salut mental, sobretot la depressió. I en les dones aquesta prevalença és molt més elevada. A més, també venen d'experiències molt traumàtiques a la infància, a l'adolescència, violència, maltractament, negligències... I a vegades aquest consum té una funcionalitat que és intentar pal·liar aquest dolor, ja sigui físic o... diguem-li, emocional. I aquí hem d'anar a buscar, no ens hem de quedar només, no?, amb la idea del vici o el consum, sinó què hi ha darrere, no?, que estem tractant o que està intentant tractar amb aquest consum.
O tapar, no?
Exacte.
Quan pensem en rehabilitacions o desintoxicacions, sempre s'ha pensat com en aquest perfil que dèiem d'home i, per tant, s'ha parlat molt d'aïllament i de tancar-les en un lloc. Es parla moltes vegades de granges, etc. Entenc que no s'ha tingut en compte les dones perquè les dones, si són mares, per exemple, no volen tancar-se en lloc i perquè tenim una sociabilització més alta i no volem que ens tanquin.
Estem treballant, no?, perquè els serveis de tractament no estiguin tan pensats per homes, no?, o amb aquesta estructura. De fet, hi ha algun centre, en el qual l'Espai Ariadna, per exemple, que permet... Han de ser dones que han patit violència, però permeten que entrin amb els seus fills, per exemple. També es parla de... intentar, hi ha algun exemple també de comunitats terapèutiques, el que abans es deien granges, només per dones. Per què? Perquè el que hem vist és que en aquestes comunitats terapèutiques a vegades es reprodueixen aquestes relacions de poder entre homes i dones, amb la qual cosa és aquesta dificultat, no?, que deia la Núria, no? Les dones ho tenim més difícil. No és que biològicament sigui més difícil sortir-ne, a vegades és per totes aquestes relacions que s'estableixen també, no?, que ho pot dificultar.
Relacions de violència, de poder, de submissió...
Exacte.
En la que elles també, en aquest moment també de debilitat, no poden potser tant triar o escollir, etcètera.
Sí.
Quantes coses estem aprenent amb la doctora Francina Fonseca, però ara m'agradaria, evidentment, parlar amb la Núria, perquè hem fet allò dues preguntes d'entrada, però ens agradaria conèixer la teva història. Quan comences, Núria, amb l'heroïna i per què hi comences?
Bueno, doncs, si faig memòria, vaig estar una miqueta amb totes, no? Vaig estar tastant una miqueta de tot, però per res, vull dir, una miqueta lúdic. No era amb cap dependència i amb molta informació. Vull dir, als 90 hi havia una molt bona informació i sabia que jo... El que podia arribar a passar, si no hi ha un consum responsable de moltes coses. I una cosa va portar a l'altra. Sí que tenia molta por i per això vaig tenir una miqueta de distància, però després van haver-hi situacions on, amb el dolor que patia, va morir la meva mare i bueno, em vaig agafar allò perquè... No és que tregui el dolor, no? Sinó que el tapa i et dona una pau que no és real, però...
Això jo crec que pot entendre molta gent, com aquest consum que dèiem esporàdic, sí, etc. Segur que molts dels oients que ens estan sentint sabem de què parlen, però clar, l'heroïna està molt estigmatitzada i fer el pas, que tots ens imaginem l'agulla, tot el que hi ha al voltant d'això, clar, és un salt... dit des de fora i des del desconeixement, sí, que em sembla bèstia. Llavors, suposo que hi havia molts sentiments barrejats, o sí, potser en aquell moment era el que... Vull dir, com va arribar? Va arribar per una parella, per exemple?
No. Amics, però bueno, jo tenia, com que vaig canviar moltes vegades de barri i tal, tenia molts grups d'amics, i uns no consumien res, uns altres sí, vull dir que tampoc no era el meu entorn, no? Era jo. I sí que és veritat que el consum d'heroïna sempre es reflexa amb l'agulla i jo vaig començar esnifant. Sí que és veritat que amb una dependència d'allà de molt de temps, doncs era com que amb menys diners et treia més aquella sensació del mono, no?, que es passa de la... I bueno, vaig estar amb l'agulla un temps, però em vaig assustar molt, vaig tenir algunes sobredosis i després vaig estar fumant.
Si es passa per tot aquest procés, sí, clar, al principi era una cosa ocasional, però sí, tinc entès que a partir dels 19, dels 19 sí, anys consumies diàriament.
Diàriament, sí. Sí, sí, és... Tens un... A veure, no és una droga que dius, ostres, la consumeixes tres cops i ja estàs, no? Has de tenir un consum de dia al dia. O sigui, jo vaig estar molt de temps picant i no em passava res. De fet, vaig veure amics que ja estaven amb el moment del mono i tal, i no, jo deia, ah, doncs jo em trobo bé, jo no tinc aquesta sensació de... Però bueno, va arribar, vull dir, tot arriba, uns abans i uns altres més tard.
Clar, tu tenies 19 anys, m'imagino que vas estudiar, no sé, anaves a l'institut.
Sí, bueno, vaig estudiar infermeria, però no he treballat mai d'infermera. I sí, he tingut molts treballs, diversos.
I com ho feies en aquell moment? Perquè, clar, pel que tinc entès, i potser la doctora després ens ho explica, però és una droga que quan l'has consumida és difícil anar a treballar, aixecar-se, no sé, treballar en una cafeteria. No ho sé, m'ho has d'explicar tu.
Jo penso, no sé, si estic amb... Això la doctora sabrà millor, té més experiència, no?, amb altres persones. Però en el meu cas era que si no em faltava, jo podia funcionar molt bé. Vull dir, no tenia... Una doctora em va dir que tenies un consum responsable i això em va fer obrir els ulls, perquè és veritat que jo no agafava la droga i la prenia tota. Em deixava una miqueta per demà, perquè havia de funcionar i tot això. I bueno, si no et falta, pots funcionar. Entre cometes, funcionar. I després suposo la genètica, no?, de cadascú, o... no ho sé. A mi no m'ho notaven.
Com t'ho finançaves? És a dir, de què treballaves en aquell moment? O treballaves, d'on aconseguies els diners?
Bueno, feia artesania i al meu voltant doncs, viatjava i sí, no vaig tenir problemes de diners. Like a tiger in a cage holding in its rage. Feels ashamed to live and it's falling. I was beautiful then and I'm beautiful now. Still have him in my back pocket.
Dèiem abans de tota la qüestió de que moltes vegades s'arriba en aquesta droga per les parelles, no és el teu cas, però m'imagino que en situacions en les que estàs consumint o que portes doncs, aquest consum, que dèiem, hi ha situacions de vulnerabilitat amb els homes i vaja, amb la gent que se t'acosta perquè diguéssim que la teva possibilitat de prendre decisions en moments determinats es deu veure minvada. Què vas viure i com ho vas viure com a dona?
Bueno, jo em reconec com una dona amb caràcter. I sí que és veritat, no?, que hi ha moments de fragilitat i tal. El més fàcil pensar, bueno, sexe gratis, no?, aquesta està en un moment vulnerable, li falta, sobretot els que venien, no?, de vegades sí que et proposaven, però bueno, jo vaig dir sempre que no. Mm-hmm. No vaig tenir proposicions i va anar bé, però em vaig sortir.
Clar, deies que vas patir dues sobredosis. Mm. Quan ho veiem a les pel·lícules o quan ho sentim, com, yeah. Quan, a més els titulars de diaris, sempre pensem que la gent es mor després. Yeah. Què passa i com ho sobrevius, això?
Bueno, doncs, en el seu moment, d'una no t'ho puc dir perquè no me'n recordo gaire, la veritat, però de la segona sí, perquè va ser en el puesto aquest en Cantunis, i hi havia un autobús on donaven xeringues, on donaven preservatius, feien una labor molt important per tal de que no s'agafessin malalties i tot això. I, bueno, va ser anar allà i em van reanimar anar allà mateix. Mm-hmm.
Això vol dir que, per exemple, tu dius que anaves a Cantunis, m'imagino també a buscar la droga,
sí.
era un lloc on anar.
Sí.
Clar, però això vol dir també perill. És a dir, perill perquè estàs en situacions en què no saps quines persones tens al voltant i també com estan els altres. Mm. Era una cosa que feies sola, com a dona?
Sí. Sí, la veritat és que, bueno, en aquest món hi ha molta... Molt variable, no? Hi ha gent de tot tipus. Vull dir, vaig conèixer gent molt important, famosos i tot, i després gent, bueno, de barri, de... I hi havia de tot. És veritat que vaig tenir sempre molta sort d'estar amb un voltant... Bueno, hi havia un marroquí que sempre em vigilava, que no em passés res... perquè em deia sempre, tu, aquesta no és la teva vida, surt d'aquí, encara el recordo amb molt... El veig, de tant en tant, el veig.
I ell també consumia.
Ell consumia, sí.
Uh-huh.
I és molt gran, molt... sempre em protegia, i això
vas
sempre
trobar...
li estaria agraïda.
Vas trobar un protector.
Sí.
Hi havia més dones, com tu, en aquests ambients?
Hi havia.
Teníeu relació? Us cuidàveu entre vosaltres o era difícil?
Bueno, hi havia de tot. Hi havia que sí que exercien la prostitució. Aleshores, bueno, jo és que només era agafar i anar-me'n. Jo no consumia anar allà.
Tu vas estar temptada, per dir-ho d'alguna manera, en algun moment de dir hauré de treure diners com sigui i també hauré de fer el que fan aquestes dones per aconseguir droga o sempre vas tenir el cap molt clar?
Ho vaig tenir molt clar. Suposo que perquè tenia eines per treure diners d'una altra manera, si no, poder que sí, que hagués caigut, però no va ser.
Quines conseqüències diries que va tenir el consum de l'heroïna a la teva vida?
suposo que n'hi ha, no? La perdre de temps, no? El poder haver arribat a altres metes, no?, que et proposes, la fragilitat, no?, el sentir-te vulnerable. Bueno, és una motxileta que portes. Jo sóc molt sensible. I suposo que això també et fa més sensible encara.
I a nivell físic?
A nivell físic, doncs no ho sé. Bueno, a nivell físic, lo que conlleva, no?, la hepatitis, hi ha enfermedades que les agafes, no sé molt bé encara com va ser, però sí. Vaig fer un tractament d'hepatitis i ara dona negatiu sempre, o sigui que contenta.
El que sí que és, que jo no sé si s'ha estudiat prou això, després parlarem amb la doctora, però també el que modifica, és a dir, canvia tota la qüestió hormonal. I, per exemple, quan consumies, crec que la regla desapareixia a estones.
Exacte, també.
Si baixa la testosterona en els homes, i en les dones, no sé, baixa l'estrogen, m'imagino.
Sí, sí. A més, és molt... Li passa a moltes dones, vull dir que és algo molt comú. I sí que és veritat que en el moment que fas la desintoxicació, arriba de seguida. O sigui, el cos és savi. No sé quina és l'explicació de per què passa això, però també era una cosa que em feia molta angoixa, no?, de dir, això no és normal. I clar, la por, no?, de dir, si estic embarassada no ho sabré. O tenies aquesta por, no? O sigui que és veritat que l'heroïna no és una droga que et faci molt sexual. Gairebé et fa sexual. I mira, por ahí em va ir. Vai salva. I've been away too long. There's a tree that I used to climb, calling at one star. Put my things in a long line. I love the streets here at night. I'm gonna ride one. Hem parlat de la feina, però clar, com es tenen amics, amigues, família, quan consumeixes heroïna? És a dir, com és aquesta part? M'imagino que has de mentir molt, o com ho fas? O, sí. ells ho sabien? Sí, no, la mentira va de la mà, en molts casos. No, jo he tingut uns amics que sí que sempre han estat informats en el moment que estava, no? Si estava bé, si estava en tractament, si estava consumint, però hi havia altres que no, pel que deia, no? Que no se'm notava gaire. Això pensava jo, poder... Però, bueno, hi havia gent que havien consumit en els 80 i quan li vaig explicar van dir, ostres, no ho pensava això jo de tu. I els amics, bueno, hi ha de tot, no?, de que la confiança es perd. Quan, vull dir, un dia puntual pots no tenir diners i ei, em deixes 20 euros, que he de fer això i l'altre, i en el moment que saben que estàs consumint, ja aquests 20 euros ja fa mal deixar. Jo, per sort, de veritat, que no em va fer falta, no?, demanar. A lo millor en un moment puntual, perquè se'm va portar el cotxe a la grua, sí que necessitava diners, i només una persona es va confiar que li tornaria.
Mm-hmm. Van ser 17 anys. El 2011 ho deixes. Mm-hmm. És a dir, ara ja portes 15 anys sòbria, neta, no sé com s'ha de dir,
sí,
això.
Neta, neta.
T'agrada aquesta paraula?
Bueno, sí. Sí, perquè et notes bruta, no? Quan tens tòxics al cos, sí que la sensació és de neta. Sí.
Per moltes dones, per exemple, el fet de ser mares o la possibilitat de ser-ho és una motivació també per deixar el consum o mantenir-lo de forma regulada. Clar, en el teu cas no va ser així, tu no vas deixar-ho perquè tinguessis una criatura, vas tenir la criatura després.
Sí.
I llavors, què va passar aquí? És a dir, va ser un acte d'amor, el que et va ajudar justament a dir no hi tornaré mai més.
Jo el tenia clar, eh?
Penso ja el tenies clar.
El 2011 vaig tenir la millor... Al meu voltant, a l'Hospital de Sant Pau, de veritat, els metges, amb la doctora Francina, que també va confiar sempre en mi, de que sortiria d'allí, i quan confien en tu és com... No sé. I has donat la teva paraula, no? I això pesa. No sé, a mi tinc paraula.
Has pensat en parlar d'això amb el teu fill? No sé si és petit, és gran.
És petit, 10 anys, però sí, en un moment donat, amb l'adolescència i tal, la importància de dir no. I cada vegada, mira, després lo difícil és sortir, per lo que sigui, no? Però bueno.
I amb les parelles, ho han entès? No sé si tens parella ara, però...
Sí, la meva parella no ha consumit mai, però em coneixia. Ens coneixem fa més de 30 anys. I ell sempre m'ha vist com una heroïna, no?
I, sí. I tens por de vegades que la gent no et cregui o que pensi que pots tornar-hi? O sigui, ja a vegades notes aquesta ombra de dubte, de dir, uf...
Sí, aquesta dubte sempre està, i millor que estigui, no? Perquè quan a l'accés de confiança de jo no, jo ja estic, poder caure, fiquis la pota, no? Alguna vegada no t'enganyaré, sí que passa pel cap en moments, però és com, jo faig l'exemple, no sé si és oportú, però és com quan no estàs bé amb una parella i tornes, no? Amb ella, una persona que... un maltractament o... Doncs aquesta droga m'ha maltractat molt. No tornaria amb ella.
Quin dia o com decideixes que ho deixes? Què passa?
Bueno, doncs...
Això que dèiem, vas trobar a Sant Pau el recolzament,
sí.
Però tu vas estar molt de temps que no volies ingressar amb això que dèiem abans, les granges, tots aquests llocs que t'aïllessin de la vida. M'imagino que també va haver molts intents, però quan hi ha l'abans i el després de dir, aquí sí, ara sí?
A veure, jo recordo un doctor del CAP que quan feia jo les pautes ambulatòries, doncs m'havia de fer el volant per tal de treure, no?, el medicament. I un dia em va dir, tu eres una yonqui més i has d'entendre que has d'anar en una granja. I això em va matar. Dic, no, perquè jo no puc, jo tinc un lloguer, tinc una feina, si jo faig això és que ho perdo tot. I després no tinc família, no tinc cap recolzament d'enlloc. I després vaig fer un ingrés ambulatori a Terrassa i també el que era... No sé, no vull culpar, no? Tampoc a ningú, poder que no sigui el meu moment. Però sí que és veritat que les infermeres no estaven molt per... Eren un mes. I...
Creus que hi ha una mica de desesperança o de pensar que no us en sortireu? Que hi ha un prejudici de... Aquesta gent no surt d'aquí?
Sí,
en algun sector?
No sé, això la doctora ho sabria millor, però sí que és veritat...
Després
que
parlaré gent... ella, ara estàs tu de prota.
Sí. No, que és veritat que hi ha gent que és carn de canó, eh? O sigui, saps que no se'n sortiran. És fotut, però sí que ho penso. La gent del barri, no? Que els veus i ja estan amb problemes legals o que estan al carrer... comença la motxilla a pesar més i amb més dificultats. No ho sé. Jo penso que la doctora que em va dir que jo no tenia problemes legals, que la meva nevera sempre estava plena, que tenia unes prioritats abans de la droga, no? Que no et dic que algun dia no vaig menjar. Sí que és veritat que... Però tenia prioritats i una miqueta d'amor propi no el vaig perdre.
O sigui, que dèiem que allò que et va dir, no?, del consum responsable.
Sí, i això em va fer entendre de... Veus com jo no sóc igual? Encara que prenem la mateixa droga, jo no penso que sigui... I bueno.
Quan decideixes que ho deixes, tornar a socialitzar, tornar a tenir feina, sortir de festa, beure una cervesa...
Això és el complicat. Sortir és fàcil, t'has de... mantendre, no? Has de mantenir el no i has de mantenir el gaudir de les coses, perquè sí que és veritat que fa una bajona important, no? De res no et provoca plaer, estàs com deprimit sempre, no... Jo soc molt riallera i m'encanta la broma, i és veritat que estava com molt fosca, no? Molt...
Amb molt poca energia també, no?
Sí.
I a nivell salut mental, perquè clar, una cosa és deixar la droga i l'altra, tota la feina que has de fer a nivell psicològic, a nivell d'autoestima, m'imagino, surten moltes coses aquí, sí. Amb la droga, de sensibilitat, que tu ens deies, no?
Sí.
Deies, jo sóc una persona molt sensible i m'he trobat moltes vegades doncs consumidores també que són dones molt sensibles, que tapen aquest dolor.
Sí.
Quina és, diguéssim, l'escletxa... que tu encara sents ara a nivell salut mental, a nivell emocions?
bueno, sí, que arrossegues, no?, tot el patiment i a vegades els nervis, no?, dius, ostres, bueno, les depres, no?, i moments de bajona, però això ja no sé dir-te si és conseqüència de l'excés del consum durant tants anys i... no sé.
De tota manera, m'imagino que ara estàs contentíssima. Sí. I que estàs en un moment molt, molt maco. Tu tens una bona feina, ara.
Sí.
Tens una criatura, tens,
sí,
parella.
Sí.
Estàs en un moment molt bo. Tot allò queda molt enrere.
Sí, queda enrere, però...
però està.
Però està, està. Portes aquesta motxileta encara, no? De... però bueno, sortirem del tot.
Ho vas treballant amb gent com la Francesca Fonseca, que dèiem que és la cap del servei de psiquiatria de l'Hospital del Mar. Your pussy is God and I love it. Gonna kiss me real hard, make me want it. I think star signs mean nothing, but I know you feel right, so I'm coming. Gets hard when you're getting up, but not down from some other lover. Their best wasn't good enough, and you're number one. Moltes coses a dir, suposo, del que ha comentat ella.
Un munt, no?
A veure.
Molta informació.
Sí.
No? Començant per reducció de danys, no? L'exemple que ha explicat allà a Cantunis, aquella primera camioneta... aquí és important, tenir-ho en compte amb persones consumidores, i costa que les dones arribin també a centres de reducció de danys, però són centres que realment salven vides. Aquestes sobredosis a la mina, aquest últim any hem tingut gairebé 140 sobredosis ateses, però són 140 persones que no han mort per una sobredosi. I seguint pels tractaments també molt personalitzats, no? És molt interessant el que ha dit de... no? Jo no em sentia igual, no? Realment cada persona és única i hem de tractar cada persona amb les seves individualitats.
I sobretot les dones, no? Pel que dèiem, per això que he explicat jo de les granges, és a dir, llocs que les aïllin del món o que les portin lluny de la seva realitat, no va bé en general les dones, oi?
En general no, a no ser que aquest nucli que acompanya sigui molt perjudicial. Això també, no? Tenim persones que al seu entorn al final han de prendre la decisió, que a vegades és molt dura, de dir, mira, jo això haig de tallar amb tot això, amb on estic ara, perquè on visc no podré tirar endavant. I per això dèiem, però sí que tenir en compte, si hi ha fills o filles, doncs tenir en compte que aquestes criatures han de poder continuar estant a prop de la mare, amb la mesura del possible, no? Amb la mesura que també ella també s'ha de primer cuidar i curar, bueno, curar o recuperar-se, però a prop dels seus fills i filles. És difícil, trobar l'equilibri, si no ja estaríem molt, molt endavant i no hauríem de tenir aquesta conversa, segurament.
No és el cas de la Núria, però dèiem que també en el cas de les dones va molt lligada a la violència de gènere, situacions,
sí,
d'abusos,
sí,
que influeixen en aquest consum i també influeixen en que les dones no puguin rehabilitar-se tot el ràpid que voldrien, no?
Sí. Sí, la necessitat de... clar, el primer que es pensa, no?, quan hi ha un problema amb addiccions, el primer que es vol, o tots tenim al cap, és que deixi el consum, no?, abandonar el consum, fora la droga. Però hem de saber que hi ha aquí sota, i a vegades deixar-la ràpidament el que fa és destapar situacions, traumes, que la persona no està en condicions d'elaborar o de treballar en aquell moment. Per tant, hem de ser respectuosos amb els ritmes de la persona, acompanyar-los i trobar el moment. De vegades la persona doncs diu, doncs ara és el moment, haig d'ingressar o haig de fer el pas, doncs treballem i acompanyem-la, no? Tenint molt clar tots quin és l'objectiu on volem arribar, No és que sigui un camí d'amics i anem on anem, no. L'objectiu el tenim tots clar, però la persona ha de portar els seus ritmes, no? Ha d'elaborar... A vegades, quan arriba una visita, una primera visita al cas, ja tu ja ho veus clar, no? Necessita un ingrés, necessita això, tal... però la persona no està preparada i per molt que tu l'imposis no ho farà, no? Has de trobar el seu moment.
I t'anava a dir també una pregunta que et volia fer, perquè ens va sobtar molt quan parlàvem amb tu per preparar aquesta entrevista, que ens deies, quan venen addictes a l'heroïna, entenem-ho bé, Fins i tot estem contents perquè tenim un tractament.
Sí, sí. Sí, comparat amb altres substàncies
que
tenim...
són més conflictives, són més difícils
de tractar, exacte. Tenim tractaments farmacològics, que no és l'únic, això també ho vull deixar molt clar, no és únicament la farmacologia, però sí que és cert que tenim tractaments farmacològics amb molta eficàcia que ajuden a fer aquest pas, no? La persona no està consumint, està estable, no té aquest malestar, perquè al moment que la persona doncs abandona el consum, això que explica de la baixada de l'estat d'ànim, aquesta sensació que res, clar, la droga que et dona una sensació de plaer tan alta que res més a la vida t'ho aportarà, però ajuden a mitigar aquest malestar. I és més fàcil fer aquest procés que dèiem, no? D'acompanyar, de treballar possibles traumes o no, o de recuperar tots els aspectes de la vida de la persona que són aprofitables, no? I que volem doncs tornar a reconstruir aquella persona amb els seus objectius, no? Amb les seves prioritats. I amb altres drogues el problema que tenim és que no tenim ni això. Oh, i treballar-ho és molt difícil.
Clar, hem parlat, per exemple, amb la Núria de tota l'estigmatització també que hi ha, i més en les dones, perquè a més ja sabem que quan toca directament el gènere femení, sempre és que és una mala mare, és que mira què ha fet, és que és una perduda, o sigui, sempre surten tots aquests prejudicis. Com ho tallem, això? És a dir, des de la vostra feina.
Hem d'educar molt, tant a nivell de la població general, però també companys i companyes de la tasca sanitària o d'altres àmbits, o també a nivell social. Hem de treballar molt que les addiccions són una malaltia, i una malaltia crònica, com qualsevol altra. I que parlàvem, no?, de quan deia les que si cauré o no cauré, és a dir, no confien en mi. Jo penso que s'ha de confiar en la persona. Amb qui no hem de confiar és en la malaltia, perquè la malaltia doncs potser te'n dirà reaparèixer, com altres malalties cròniques, però no és el que defineix la persona.
Això quan dius la malaltia, t'estàs referint a l'addicció?
Em refereixo a l'addicció, sí.
És una malaltia, eh?
És una malaltia del sistema nerviós. I tenim tractaments, cada cop tenim més coneixements, i sabem que no és culpa de la persona. Sí que és responsabilitat de la persona doncs buscar ajuda o deixar-se ajudar, acompanyar-se, i també nosaltres hem d'entendre molt la situació de cada persona, no? I on està en cada moment. Clar. I aquesta sensació de manca de confiança, això sí que és típic, no? Això que ha explicat de que ningú confia en ells, no? Qualsevol cosa que passa ja és la culpa. El que és important és que moltes vegades el que acaba passant amb les addiccions és que sembla que la persona, no? L'addicció defineixi a la persona, i no, l'addicció és una aspecte més de la seva vida, no defineix a la persona.
Hem parlat també de conseqüències a nivell físic i a nivell salut mental. En el cas de les dones, quines són les conseqüències habituals? Ella ha parlat de que li marxava la regla en aquests anys, 17 anys de consum, però quines són les habituals a part, o quines són també a llarg termini?
A nivell d'heroïna, sobretot, hi ha les més immediates, que és la transmissió de malalties, sobretot pel consum endovenós. A vegades també el consum esnifat, l'hepatitis C es transmet molt fàcilment, molt ràpidament, i a vegades compartim material per esnifar si hi ha una mica de sang, així pot transmetre l'hepatitis, però el típic és per consum endovenós o per via sexual. Aquests serien conseqüències més a curt termini. Infeccions pels punts també de la punció, problemes cardiològics per èmbols sèptics, no?, que arriben al cor, i després, a més a mig termini, problemes hormonals, els opioides i l'heroïna, doncs això, baixen la testosterona, provoquen disfuncions sexuals, provoquen problemes de disregulació hormonal, i el temor, perquè la persona no té la menstruació, però pot a vegades quedar-se embarassada, embarassos no desitjats, que la persona no detecta, que a més es detecten tard, amb la qual li sumes una altra vegada, mira, és que no s'ocupa, no? S'ha quedat embarassada, ni se n'ha adonat, no s'ha cuidat, quan és un problema doncs que la persona no ha pogut estar o no sabia que s'havia quedat embarassada. A llarg termini, els opioides sí que tenen més efectes a nivell físic que no pas a nivell mental, tot i que la prevalença de clínica depressiva, i és, a vegades no saps què ha sigut primer, eh? Si primer la depressió, primer el consum, a vegades l'ordre no està clar.
Clar, en aquest sentit, per exemple, la Núria, ara que ja està absolutament doncs rehabilitada, ella, per exemple, continua fent teràpia perquè això l'ajuda doncs a estar a lloc, etc. Núria?
Sí. Les teràpies sempre són molt vàlides. Sí que és veritat que, bueno, estan limitades perquè no pots estar tots els dies, però sí, de tant en tant, un psicòleg o, bueno, o parlar amb ella ja... i em fa suport, no?, de moltes coses. Ens coneixem i això és una gran sort.
Diríeu que és un viatge també molt important entre metge i pacient? a sortir-se d'una addicció com l'heroïna?
Home, dona molta satisfacció a la persona. A més, per les connotacions que té, potser altres substàncies no tenen tanta aura, però sí que és important, i també per professionals, no? Veure que aquesta recuperació és possible, que la persona realment poden fer una vida, entre, li diem, normal, bueno, podem fer un altre tipus de vida o assolir els seus objectius, que és el que volem, no? A vegades aquesta sensació de ningú se'n surt o tothom acaba malament. No tothom acaba malament. I el fet de fer seguiments llargs també et dona aquesta perspectiva de veure que les persones poden tornar a funcionar, que ja està allí la malaltia, que a vegades hi ha recaigudes, però sabem el punt àlgid de la persona i on volem tornar.
I molt interessant que ho puguem fer des de la pública. Sí. Vull dir que això és molt, molt important perquè no hi hagi aquest biaix, perquè segur que podríem parlar d'altres casos, però van a centres privats, acaben recorrent a centres privats, i ens ha agradat molt saber la història de la Núria, 17 anys en l'heroïna, però que està aquí, fantàstica, està bé, té una bona feina, una vida i una criatura fantàstica també, i ens ha vingut a explicar tot això a la ràdio. Moltíssimes gràcies a les dues, a la Francina Fonseca, cap de servei de psiquiatria de l'Hospital del Mar, i a la Núria per haver explicat la seva història. Moltes gràcies a les dues. Merci.
Gràcies, un plaer.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Ai, columnas construyeron. Nosaltres podríem cantar aquella cançó de torres més altes n'han caigut. Falten 11 minuts per les 10 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Canviem absolutament de tema. Cristina Ferrer, bona nit.
Bona nit.
Vols posar una mica d'història? T'agrada aquesta cançó que t'hem buscat?
De griegos no, de romanos avui.
Avui la cosa sí. Va de romanos. T'hauria de preguntar... Hem parlat de l'heroïna en aquesta primera hora. Mm-hmm. La droga de l'imperi romà, quina era?
El vi.
El vi, eh?
El vi, perquè era molt abundant i molt fàcil. No ens agradaria, em sembla, ara, perquè li posaven espècies i coses d'aquestes. Després també coneixien l'opi i altres coses, però érem...
L'opi, altres coses.
La belladona, aquestes coses, però era més aviat per efectes medicinals.
Doncs som-hi. Escolta, avui no explicarem una història de drogues sobre l'imperi romà, però el que li va passar a la protagonista d'avui, déu-n'hi-do, és bastant psicodèlic. Deixem-ho així.
Sí.
A veure...
Avui parlarem de la Gala Placídia.
Gala Placídia de Barcelona. Aquest vols dir de la plaça?
No, és que, mira, parlem d'ella perquè fa un temps que passo cada setmana per les obres, l'embús i tot el que fan a la plaça de Gala Placídia. I vaig pensar, dona, potser que la coneguéssim una mica millor, aquesta senyora. Perquè, ja ho sabeu, no? Abans de ser una plaça de Barcelona, doncs Gala Placídia va ser una figura històrica molt important.
Escolta, i quin seria el titular de la història? Que hem de fer un cliffhanger, allò que diuen, perquè la gent estigui atenta a la cosa.
Depèn de per qui escrivim. Si escriguéssim per Lola, podria ser de captiva romana a reina visigoda, una boda d'ensueño.
M'agrada.
Si fos per una crònica política, podria ser Placídia governarà 20 milions de romans. I cap al final, una crònica de guerra o econòmica, podria haver dit Placídia perd el nord d'Àfrica.
T'has agradat aquí, eh? Perd el nord d'Àfrica. Bé, una biografia agitada, doncs, anem per parts. Escolta, primer de quina època estem parlant, que jo em perdo?
No, estem parlant del segle 4-5 després de Crist. L'imperi romà ja era oficialment cristià, ja s'havia dividit entre l'imperi d'Orient i l'imperi d'Occident, i el més important de tot, hi havia bàrbars per tot arreu.
O sigui que això era cap al final de l'imperi, ja quan la bonica ciutat de Tàrraco ja veia les petroquímiques al final.
Poca cosa més, sí. Es pot dir que la Gala Placídia va ser l'última emperadriu de Roma. L'última governant que encara va manar sobre un territori, una entitat política, identificables com el que tots coneixem com a Roma, Imperi Romà. L'Imperi Romà va quedar liquidat 26, molt poquet, 26 anys després de la seva mort. L'Imperi d'Occident, perquè l'Imperi d'Orient, amb capital a Constantinoble, que ara es diu Istanbul, hi va haver emperador romà durant 1.000 anys més.
Van anar una mica més tard a l'Orient, com deies. Doncs, escolta, explica'm qui va ser Gala Placídia, aquesta senyora en nom de plaça, o plaça en nom de senyora, ja ho aclarirem, abans de convertir-se en aquesta plaça de Barcelona, que ara és un lloc bastant privilegiat de Gràcia i que has de tindre uns quants calerons amb la gentrificació que hi ha per viure-hi.
Home, jo no hi viuria.
I taps a les orelles,
exacte. Mira, Èlia Gal·la Placídia va néixer l'any 386, final del segle IV, filla de l'emperador Teodosi, germana dels emperadors Arcadi i Honori, muller de l'emperador Constanci III i mare de l'emperador Valentinià III.
Molt bé.
Com, ja us
com si
podeu...
ja ho sapigues qui és tota aquesta gent.
No, però com pots deduir de la llista, tants emperadors, li va tocar bregar amb personatges importants i amb situacions una mica extremes. I la primera situació extrema en què es va trobar va ser quan tenia 22 anyets. Els visigots, bàrbars, que estaven instal·lats més o menys on ara és França, saquegen Roma i se l'enduen com hostatge, perquè era la filla de l'emperador. Ah. 4 anys més tard, Ataulf, el nou cabdill visigot, decideix millorar les relacions amb Roma i es casa amb ella, a la romana, o sigui...
Amb... Això què vol dir, que t'arrebossaven amb farina? O que
va casar amb el ritual romà, amb la cultura romana, el banquet romà i el consentiment de son pare. I es casa amb ella i se l'emporta a Barcelona, que va ser la primera capital visigòtica de la península Ibèrica, molt abans que Toledo.
Mare, el que m'entero amb tu, eh?
Ah, mira. A Barcelona neix el seu fill, Teodosi, que mor sent un nadó, i a Barcelona maten l'Ataulf un any després de la boda.
Quin regnat més curt, tu.
No heu vist mai un home a pèl que acaba de sortir del bany regalimant per cada pèl buscar el barnús amb gran afany? No heu vist cap lleig sense remei després de devorar...
Home, encara no s'havia casat, però ens va molt bé la Guillermina Mota perquè canta això.
Són uns masells, quan es fan vells tenen rampells, els que són alts són uns cretins i són baixets són uns butxins. No heu vist mai un home gras...
Va parlant una mica de no us caseu, amigues, no us caseu. O sigui, això és el que ve a dir la cançó. No li recomanem que es casés, no, amb aquesta noia?
Poc remei, eh? Si estàs d'hostatge durant 4 anys i et diu, mira, saps què bonica? Vine que em caso amb tu, doncs, i et faig reina visigoda, doncs reina visigoda. I ser rei visigot, ja ho has vist, al cap d'un any mort, era un ofici d'altíssim risc. Ho he mirat, perquè ja saps que a mi aquestes coses, aquestes fricades, m'agraden mirar-les. I a la famosa llista de reis gots, que jo personalment no me la vaig aprendre mai de memòria, un 75% de les successions es van produir de manera violenta.
No m'estranya, eh? En aquella època o et casaven o t'arrencaven els cabells.
De rei visigot duraves poc. Saps quan va durar el que havia fet matar l'Ataulf, el nòvio de la nostra amiga Gal·la Placídia?
Quan va durar?
7 dies.
Això és tot un rècord i, escolta, se sap gran cosa de l'estada de Gal·la Placídia a Barcelona?
No, la veritat és que hi va viure poc temps, de fet. Però ens podem imaginar amb bastanta precisió com era Barcelona a la seva època i per on es devia moure ella quan hi va viure. En aquell moment la ciutat tenia l'aspecte i els edificis i les muralles de la Barcino romana clàssica, però ja no hi havia culte al Temple d'August, per exemple, que se'n poden veure les restes al carrer del Paradís, si us interessa, i ja hi havia llocs de culte cristians i un palau episcopal que devia estar per la zona de la plaça Catedral, plaça Ramon Berenguer.
No heu vist mai un home a pèl que acaba de sortir del bany regalimant...
Digues.
La Gal·la Placídia, no sé on vivia ni on es banyava, ni si el seu marit es banyava gaire, perquè era visigot, però si haguéssim de fer una mica de fanfiction, jo diria que devíem viure per la zona de la Domus, de la casa de Sant Honorat, que està documentada que existia a l'època, al solar que hi ha al carrer Sant Honorat, cantonada carrer de la Fruita, a Ciutat Vella.
Clar, això ho he mirat i és allà el Call Jueu de Barcelona, el que és ara el Call Jueu, aquells carrers de Sant Domènec del Call i tal. Vull dir, res a veure amb Gràcia.
No, res a veure, si Gràcia no existia. Si
ja,
no.
ja, però ho dic per aquesta cosa que després ha estat una plaça de Gràcia.
Doncs perquè va haver un ajuntament que va decidir que aquesta plaça, que és nova, li posarem clar.
Jo tenia la secreta il·lusió que estigués allà, la cosa. Digue'm. No, sí, jo m'havia fet la pel·lícula ja.
No, doncs era una casa on va viure, suposo. La senyora que es va casar amb el rei visigot devien viure a la millor casa que hi hagués, i a la millor casa que hi hagués devia ser, a mi em sembla, doncs, per exemple, aquesta, la Domus de Sant Honorat. La van excavar, aquesta casa, forma part del Museu d'Història de Barcelona, eh? Existeix, està documentada, es veuen els mosaics, té tots els detalls, tots els detalls d'una casa del segle IV, excavada el 2010, però si fos en aquesta casa, fos en una altra, el que sí es pot assegurar és que van viure a l'estil romà i que la casa de ben segur tenia els seus banys privats, per tant, això de sortir el got regalimant ho podríem haver vist en un moment.
La gala Placídia anava neta. Potser no heu vist mai el ball. Aquí ens teniu a Les Dones i els Dies, secció d'història, que avui dediquem a parlar d'una reina visigòtica, emperadriu romana, que va estar empadronada a Barcelona a la gala Placídia. I tens 2 minuts per acabar-nos d'explicar 4 coses de la gala.
Que va ser l'última, que la van deixar molt malament els historiadors del segle XVIII, però en canvi els més recents han reconegut que va ser probablement la dona més poderosa i influent de l'imperi romà tardà, i que n'han dit coses com Gala Placídia ha de ser comptada entre els governants més capaços del segle V, sense ella l'imperi d'Occident podia haver caigut molt abans.
I escolta, i aquests historiadors, m'imagino que són molts, però per acabar m'agradaria que li fessis una mica de justícia. A la gala.
A la gala?
Sí,
pues això que
et deia,
que va recuperar el després de vídua del rei Visigot, va anar a Roma, la van casar amb un senyor, aquest senyor va ser emperador, es va morir ràpidament, va fugir corrents per protegir el seu fill perquè no hauria durat ni 5 minuts, va aconseguir que el fill el fessin emperador al seu torn, només tenia 6 anys, ella va governar fins a la majoria d'edat del noi, malgrat les dificultats, va governar amb força encert.
O sigui que una valenta, aquesta dona. Una valenta i una resilient, que dirien ara. Ara dirien resilient, que a la Placídia resilient.
Resilient a Barcelona.
Cristina Ferrer, resilientes nosaltres. Ho deixem aquí. El programa, com sempre, fet per Mireia Dalmau, Roger Perera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, Nil Hernández i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornem dilluns, perquè demà fem festa, i coneixerem una xamana, el que sentiu, una xamana de Vic, d'Osona. Sí, sí, hi ha xamans a Osona. I una d'elles vindrà aquí a Les Dones i els Dies a les 9 de la nit, si esteu preparats, clar. Bona nit. Passa super.